Bourne Rovers, 3 amistosos confirmats i 4 més dependents de fer-ho, com ha escrit avui, de fet, al Diari de Girona, el Brugui, el Marc Brugués.
Perfecte, gràcies, Marc Andrés.
Gerard.
Quart d'hora de la matinada. Per cert, ara anem amb l'Espanyol, Dani? A veure com està la plantilla.
Aviam si han fitxat algú i no m'interessa.
A veure si ha passat alguna cosa aquestes últimes hores. L'Espanyol arrenca dimarts, dia 4. Ara ho repassarem amb el Pau Bonastre. Hola, Pau,
Què tal?
Bona nit. Però primer, ja us informo a vosaltres i als oients. Portada de La Vanguardia de demà. Joan Laporta, a la fotografia de portada de La Vanguardia d'aquest dilluns 3 de juliol. La foto diria que està feta al nou museu, que està a la pista del Palau de Gel, saperes?
Sí, fa tota la pinta.
Aquest nou museu immersiu que el Barça ha ubicat on hi havia la pista de gel per totes les obres que hi ha de l'Espai Barça. El titular és: presidir el Barça no és tan complicat. Això és el que diu Joan Laporta en aquesta entrevista a La Vanguardia. Presidir el Barça no és tan complicat.
Home, és un bon titular en la situació en la que es troba el Barça, aquest titular, déu-n'hi-do. Està molt bé.
I hi ha tres destacats en la portada. Sobre l'estadi: el Camp Nou ens costarà menys diners del que estava previst, diu. L'altre: amb Messi tenim pagaments pendents fins al 2025, vull dir, encara li deuen diners a Messi fins al 2025.
Dels diferiments.
I mentre jo sigui president, el Barça serà sempre dels seus socis i sòcies. Aquests són els tres destacats que hi ha demà en la portada de La Vanguardia, amb imatge de Joan Laporta en aquest museu del Barça. L'haurem de llegir, l'entrevista demà, de Joan Laporta, del president del Barça, a veure què explica als companys de la Vanguardia. Interessant, Vilajoana? Demà la llegirem, no?
Sí. Una cosa llegir, altra cosa és creure tot el que hi digui. Però sí, llegir-la la llegirem, clar.
L'han fet el cap d'esports, Joan Josep Pallàs, col·laborador del Tudiràs, l'Anaïs Martí, tertuliana del Tudiràs, i el gran Juan Bautista Martínez. Els tres li han fet aquesta entrevista, que demà trobarem a La Vanguardia amb aquests destacats que ara us deien. Anem a l'Espanyol. A veure, Pau, dimarts torna ja l'activitat, l'Espanyol, per començar a preparar l'any de segona divisió, l'intent de tornar a primera. Com està la plantilla ara mateix?
Doncs de moment només tenim moviments confirmats en forma de sortida. Respecte al curs passat no continuaran, això ho sabíem. D'una banda, José Lu, que recordem que ha marxat cedit al Madrid, Aleix Vidal i Adrià Pedrosa, que han acabat contracte, i els jugadors que estaven cedits, que tornen als seus clubs d'origen, són Álvaro Fernández, Pierre Gabriel, Denis Suárez, Vinícius Sousa i Dani Gómez. Per altra banda, hi ha 5 jugadors que fan el camí invers i tornen al club blanquiblau després de les seves sessions: Miguelón, Vadillo, Di Matà, Vadillo i Pol Lozano. Tots 5 tenen contracte, però falta veure si Luis García compta amb ells. Pel que fa als fitxatges, encara no n'hi ha cap denunciat i ha transcendit ben poc de les possibles incorporacions. Recordem que el director esportiu Frank Garagarza va ser presentat divendres i, per tant, haurà d'anar afrontant totes les carpetes pendents al llarg de les properes setmanes. Això sí, li tocarà fer una feina a contrarrellotge, tant pel que fa a les possibles arribades com de sortides, perquè hi ha alguns futbolistes amb contracte que poden despertar l'interès d'altres clubs.
Així estan les coses. Deixa'm ser la Eduard de Batlle, narrador dels partits de l'Espanyol Jugar RAC1. Hola, Edu.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Aquí estem amb el Solsona, amb el Pichi, amb el Vilajoana, també amb el Saperes, amb el Bonastre. Aquí estem.
Edu, et veig il·lusionat de nassos,
Molt. Il·lusionadíssim.
Falten rems, pel que vaig sentir-li a Garagarza, falten rems, Edu, perquè això funcioni i vagi mal endins, no?
Sí, falten rems i algun remer. Jo crec que algun remer també s'hauria de portar.
Com veus la plantilla a 2 dies d'arrencar pretemporada?
No, molt inicial. És lògic, també. Vull dir, estem a inicis de juliol i és lògic que la plantilla de l'Espanyol estigui per definir. També és veritat que jo crec que l'esquelet, la base, i és Luis García i Frank Garagarza ja han deixat més o menys clar, de portes endins i de portes enfora, que hi ha un gruix de la plantilla, no, amb el que compten, de futbolistes que han de ser importants, i a partir d'aquí jo crec que hi ha dues coses claus. La primera, no deixar marxar els jugadors que tu consideres essencials de cara a la temporada que ve. S'ha de fer un triatge i el que passa és que el triatge moltes vegades jo crec que te'l farà el mercat, i no ara, sinó en les pròximes setmanes. És a dir, jugadors que sobre el paper tu et quedaries però que tindran ofertes de primera divisió. Parlo d'homes com César Montes, per exemple, de Cabrera, de Brian Olivan, el cas de Darder, evidentment, i l'altra feina és completar la plantilla amb futbolistes d'un perfil que escollis. I aquí jo crec que tots més o menys podem intuir per on aniran els trets, que és que l'Espanyol fitxarà jugadors més de perfil de segona divisió que no pas de primera. Jo crec que tot està molt per començar, així començarà la feina Luis García, però vull pensar que no hi haurà una desbandada de futbolistes que surtin i que es fitxarà bé.
Dani? Tu no et veig de moment molt il·lusionat. No estàs una mica escèptic, no, ara mateix?
No, perquè és que el mercat acaba el 30 d'agost, no?
Ja, però ja portaràs quatre jornades, eh?
És igual, queden dos mesos. És que ja ho he repetit moltes vegades. Això del mercat em sembla una bestiesa, que comenci la Lliga i encara segueixi en vigor el mercat. Vull dir, que jugadors puguin jugar amb l'Espanyol, per dir alguna cosa, i que al cap de dos partits puguin jugar amb el Mallorca. Vull dir, em sembla una animalada. Però bé, dit això, s'ha d'esperar, s'ha de tenir paciència. Si jugadors de... com deia ara l'Edu, de César Montes, d'Olivan o alguns més, Cabrera, que poden marxar, bé, perquè hi ha equips, bé, clàusula, punto.
I si no, què, els tens aquí a disgust?
I si no, a disgust, i tant, a disgust, estaran a disgust, sí, el tercer partit ja voldran jugar. Jo, és que a vegades s'ha de ser una mica contundent. No pots anar amb el ciri a la mà. Si tu tens clar i després veus que no tens un recanvi que pugui ser fiable, ostres, llavors per què? No, no sé el que ha costat. César Montes ha costat 8 milions. No, ara ve un equip i en dona dos i el deixem marxar. No, home, no.
Només, jo diria, Dani, que ara mateix a la plantilla de l'Espanyol, ara mateix, ja ven sortit José Lu, opinió personal, només hi ha dos futbolistes que tinguin clarament marcat per sobre de segona divisió. Vull dir que, excepte Darder i Braithwaite, per mi no hi ha cap altre futbolista de l'Espanyol que tu el vegis jugar a segona i diguis... No, és que és lògic que tingui moltes ofertes de primera. Què fa jugant a segona aquest jugador? Excepte Darder i Braithwaite, no hi ha ningú més a la plantilla que no estigui capacitat per posar-se al mono de feina i baixar el fang de segona divisió. Es digui Montes, es digui Puado, es digui Cabrera, es digui Brian Olivano, es digui com es digui.
Perquè Darder de moment es queda, eh? Vull dir, tot més enllà del contacte amb el Barça i tot això, Edu, el que sabeu és que de moment es queda.
El que sabem és que dues certeses. La primera, que tindrà moltes ofertes per sortir, interès de molts equips, de diferent potencial, però tots... m'atreviria a dir entre 5 i 10 ofertes, o ofertes o interès, d'equips de primer nivell, de primera divisió de potents, i dos, que decidirà ell, jo crec que més amb el cor que amb la butxaca, segur.
Val, deixa'm recordar que la clàusula de rescissió fins al 31 de juliol és de 10 milions d'euros de Sergi Darder. A partir de l'1 d'agost, no, vam explicar-ho aquí a RAC1, torna a pujar a 50 milions d'euros. Però vull dir, durant aquest mes és cert que és... com ho diria?
Un jugador llamin, eh?
Sí, és un jugador que pot atreure, no?, grans clubs.
Jo crec que això s'acabaria, el debat aquest s'acabaria aviat. El dimarts fan la, no sé si els exàmens mèdics i tot això, i el dimecres ja a les rodes de premsa agafes a Darder i dius, tu què vas a fer? Què vols fer? Ja està. Si diu, bueno, no sé, si no sé, ja, llavors ja pots preveure que pot haver alguna cosa. Però si no, si és contundent, ja dir, no, jo vaig a seguir aquí, passi el que passi. Doncs s'ha acabat el debat. És que, no, dic jo ho veig molt fàcil. Ja sé que potser no és tan fàcil ni tan senzill, però jo amb el Darder, que va dir, m'ho haig de pensar, haig de reflexionar, i em sembla correctíssim, però ara arriba un moment que comença la pretemporada i la gent pot estar neguitosa, la gent que va al camp, els socis i tot això. Doncs la pregunta ha de ser directa, i a veure què diu.
Jo, sí. la sensació... Digues, Edu, perdona.
No, que jo crec que serà fonamental les converses que tingui Darder, tant amb Luis García com amb Gara Garza. La de Luis García segurament ja sap més o menys què li dirà el tècnic, perquè ja ho hem parlat, i a veure què diu amb ell, a veure què parla amb ell Frank Aragaza aquesta setmana. Jo estic convençut que Darder no marejarà l'Espanyol, en el sentit de Darder no li dirà a l'Espanyol no, prendré una decisió entrat agost. Jo crec que Sergi Darder, tant si ha de marxar com si s'ha de quedar, decidirà aviat.
No. Perquè Arbilla i Stoikov i tots aquests de l'Eibar no venen, no?
Que jo sàpiga, no.
No, jo anava a dir-li al Pizzi que la sensació, des de fora, després el temps em corregirà o no, la sensació, Pizzi, també Vilajoana, és que quan va baixar l'Espanyol l'any de la pandèmia segona, veies una plantilla que dius, hòstia, és per tornar, i aquest any, no sé, Àngel, jo veig més dubtes de jugadors, de l'entorn, del projecte, és una sensació des de fora,
La segona és ben diferent a la primera, No, el perfil de futbolista jo crec que és molt, molt, molt diferent. I vull apuntar una cosa, si algun jugador no és dubtós del seu comportament i de les seves i d'estimar el club, aquest és darrere, en aquest sentit. Per tant, dubto molt que pugui perjudicar el club esperant-se a última hora hasta prendre la decisió en aquest sentit.
Ja. Yeah. No sé, Edu, comparteixen aquesta sensació? Que... No, no, Vilajoana, sí, perdona, digues. A veure, Vilajoana, que no et sentim bé, posa't el micròfon bé.
Que t'estàs menjant un altre pa aquestes hores.
Posa el micròfon, no. Vilajoana, digues.
Sentiu bé?
Ara sí.
Ara. A mi, no ho sé, corregiu-me si m'equivoco, L'altra vegada que vau baixar,
sí.
No ho sento.
Sí, digues. No, se li ha desconnectat el cable.
Ara
digues, a veure. Sentiu? Sí, ara sí, vinga.
Perdoneu.
Què?
Això, l'altra vegada va haver-hi molts jugadors, uns quants jugadors, que ja, diguéssim, ja es van manifestar amb les ganes de tornar a pujar de seguida i tal. Aquest cop sembla com si la il·lusió no s'hagués mantingut amb la plantilla actual. A més, una plantilla que crec que estava molt descompensada, des de fora un grup poc cohesionat des d'aquest punt de vista, i això crec que és molt important. Ara, és veritat que la temporada comença, però, com dius, el mercat de fitxatges depèn de tantes coses, perquè si depens dels que surten, estàs parlant amb els que poden entrar, però els que poden entrar també tenen propostes d'altres equips que també necessiten decidir ja on comencen i on tenen intenció de seguir. No és fàcil.
Edu.
Jo crec que hi ha jugadors que han de marxar perquè tindran ofertes o perquè han acabat un cicle, per posar-hi noms. Jo crec que César Montes marxarà, veurem a on i per quin preu, però recordem que l'Espanyol va pagar per ell 8 milions al gener, evidentment no marxarà per 5, però crec que l'Espanyol, sense malvendre, l'acabarà venent. Crec que hi ha homes com Cabrera, per exemple, que han esgotat un cicle i aquí l'Espanyol hauria de donar sortida. I hi ha una altra cosa molt important: l'Espanyol ha de fer una plantilla que vagi en sintonia amb el que vol jugar el seu entrenador, i per això aquí s'ha de fer neteja com, i per exemple, Cabrera i Montes són dos futbolistes que jo crec que pel que vol jugar Luis García no encaixen, i ha de portar jugadors que encaixin més amb aquest perfil. Per això també s'està parlant de jugadors del Castilla, per això s'està parlant de jugadors d'un altre... Bé, que encara que no tinguin molt recorregut a primera divisió, juguin més.
No anava a dir res, però sí, em sembla bé que el perfil de jugadors de Luis García i tot això, i del Castilla... I... No, anem per feina,
Ja s'estan posant nerviós.
No, anem per feina. Sí, anem per feina. S'ha de pujar, Escolta, els del Castilla estan on estan,
A veure, Pau Bonastre, sí. Recorda'ns una mica com va això de l'Espanyol de la pretemporada.
Sí, ara ho deia el Dani, aquest dimecres 4 de...
Dimarts,
4 de juliol, amb les primeres proves mèdiques i físiques, i també, seguidament, els de Luis García iniciaran els entrenaments a la ciutat esportiva Dani Jarque. Com ja és habitual en les pretemporades de l'Espanyol els últims anys, l'equip blanquiblau farà una estada a Marbella. Aquesta serà del 18 al 29 de juliol, on disputarà alguns amistosos encara per confirmar. El club només ha anunciat un partit de preparació fins ara, que serà el 5 d'agost. S'enfrontarà a l'Utrecht de la Eredivisie i jugarà en terres neerlandeses. Recordem que l'Espanyol començarà la Lliga el cap de setmana del 12 i el 13 d'agost al camp de l'Albacete.
Molt bé. El Carlos Belmonte, Edu, l'estrena?
Sí. Bueno, camp complicat, El Albacete va jugar a promoció i és un equip que, malgrat que serà la segona temporada seguida segona, complicat. Sobre Darder, una última cosa. I ara potser em passo d'exagerat, però és com ho sento. Jo crec que si a dia 1 de setembre Darbé està jugant a l'Espanyol, i no vull posar la mà al foc, però jo crec que així serà, si a dia 1 de setembre Sergi Darbé està jugant a l'Espanyol, per mi estarem parlant de la mostra d'amor, la demostració d'amor més gran que li ha fet un futbolista al club, fins on m'arriba la memòria. És així, perquè ja no el Barça, és que Darbé aquest estiu ha tingut, té i tindrà propostes per marxar a jugar a on vulgui, pràcticament, si, i cobrant molt més del que cobraria quedant-se a l'Espanyol. Si es queda, per mi estem parlant de un miracle.
Ho veurem, sí, ho seria. Una mostra d'amor brutal de Darbé cap a l'Espanyol. A veure què passa en aquest mercat de fitxatges. Edu, gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Dos quarts d'una, hem fet el repàs del Barça, del Madrid, del Girona i també de l'Espanyol, de com estan a dia 2 de juliol. I ara anem al futbol internacional. Mira, començarem amb l'Inter Miami, que últimament hi estarem molt pendents, perquè hi ha Messi, hi ha Busquets, hi ha el Tata Martino. Jorge Mas ha concedit una entrevista al diari El País.
Sí, Jorge Mas, que és el propietari d'aquest Inter de Miami, també del Saragossa. Entrevista interessant on explica algunes coses d'aquest debut de Leo Messi. Per exemple, que l'estrena del crac argentí serà el 21 de juliol contra Cruz Azul. Ho ha confirmat. Competició de la Leagues Cup. És una competició que juguen equips de la Lliga Americana i de la Lliga Mexicana. Per tant, 21 de juliol, debut de Leo Messi contra Cruz Azul. Ha explicat en aquesta entrevista que tindrà un contracte que estarà entre els 50 i 60 milions d'euros, més una participació del club quan es retiri, més una proporció dels beneficis que generi les retransmissions dels partits de l'Inter de Miami a través d'Apple TV i també un percentatge de les vendes de samarretes. Per tant, una fitxa que encara serà més elevada que aquests 50-60 milions d'euros que cobrarà. Diu Jorge Mas que Messi convertirà la MLS en una de les dues, tres millors lligues del món, que van estar 3 anys mirant de convèncer el jugador i que és al maig quan ho va veure fet, que Messi aniria cap a Miami. Diu que ell parlava amb el pare i David Beckham ho va estar fent de qüestions futbolístiques amb Leo Messi, que Busquets era essencial perquè calia rodejar Messi del millor entorn, segura que han parlat també amb Jordi Alba, Luis Suárez i Di María, i que abans del 15 de juliol coneixerem quins són les altres incorporacions o moviments que pugui fer l'Inter de Miami, i que a Messi se l'espera la setmana vinent ja a Miami.
El 16 de juliol, si tot va bé, serà presentat juntament amb Sergio Busquets, en principi Leo Messi, i a partir del 21, com diu el Roger, debutarà i començarà a jugar a futbol, vacances curtes de Messi.
Presentació conjunta amb Sergio Busquets, el dia 16 de juliol.
Te'n ries, quan et...
D'Enrique,
eh? Aleix, quan et deia que igual s'ajuntaven els tres a...
Allà,
A Miami, Te'n ries, quan t'ho deia?
No, me n'enreia. Jo et deia que era molt difícil i continuo pensant que és molt difícil. Que els tres
vagin allà. Ara diuen que fins i tot Luis Suárez,
No, però...
Que ells, el quart, ja, discòrdia, però que...
Però ells tenen tres cartes per pagar grans sous, per tant, ja en tenen dues ocupades, no sé qui serà la tercera.
Pues que ho faci millor que a Saragossa, d'entrada, el senyor Mas.
No estan molt contents, no, allà?
No ho sé. Saragossa s'ha enquistat ahir a segona divisió i...
Explica al final de l'entrevista, Àngel, que fa la previsió, diuen els propers, em sap que diu 3-4 anys, el Saragossa estarà a primera divisió i tindrà un estadi referent a Europa.
Bueno, un estadi referent el tindrà perquè la Romareda es cau i és de l'Ajuntament,
Bé, sí,
no, això. No crec que la paguen.
Diu que pel... espera que...
La remodelació no crec que la paguen.
Que Espanya...
Que a l'Eix
no li sobren. L'organització del Mundial del 2030 i que Saragossa acollirà alguns... espera que aculli alguns partits amb aquest estadi ja construït.
I per cert, el pare de Messi, per què anava parlant la porta i això, si ja estàvem parlant de fa no sé quant temps...
Pel que va dir el Barça, Àngel, el que li va dir en aquella reunió és que s'anava a Miami.
Sí, sí. No, però ja sé...
S'havien reunit no sé quantes vegades.
Ja sé, no? per on vas.
No, és que no quadra. Quan no quadra per un lloc,
Sí, quadra. Leo Messi, futbolista i persona, volia venir aquí a qualsevol preu, i el seu pare, que és pare i agent, no volia venir aquí perquè no guanyava calés i no li veia projecció de futur. I ja està, i aquí és on hi ha hagut la discussió, i el pare s'ha reunit amb la porta... Que sapiguem dues vegades, no? Una va ser... Una va ser fa uns mesos, no, diria, que va ser quan es reuneixen a Barcelona d'amagat i...
Que todo no es como parece.
No, no, perquè el pare no ha volgut mai tornar aquí, això és claríssim. Sí, sí, però Leo Messi sí que volia. Almenys ho va dir així. Escolta, també
si
a l'entrevista.
Si el meu pare em diu que no i jo dic que sí... Jo sóc el futbolista, eh?
Sí, però al final el jugador volia i el pare li va dir, mira, no hi ha garanties, no hi ha nada.
Ni al final ni al principi, ni al final ni al principi.
Bueno, jugarà a Miami, ja està, el gaudirem allà.
Jugarà a Miami, que per cert, els últims 7 partits els ha perdut, eh?
No, van empatar i crec, amb el Tata Martino ja.
Ah, van empatar? Home, doncs sí. Pues ja han tret un punt de 42.
Van empatar amb un equip que és Austin FC, Austin Football Club. Van empatar un
ara ja van cap amunt amb el Tata. Es va posar el Polo Pistacho, el Tata, el de la sort.
Gerardo, ja, Gerardo Martino, eh? Bé, de la resta del mercat internacional. A veure, Marc Morales, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Quins moviments destacats hi ha hagut, per exemple, a la Premier?
Els que més moviments han fet en el moment són l'Arsenal i el Liverpool. L'equip de Londres ha fet oficial el fitxatge de Kai Havertz procedent del Chelsea per 70 milions més 5 en variables. A més, està a punt de fitxar Declan Rice, mig centre del West Ham, per 100 milions més 5 en variables també. I el central de l'Ajax, Jarryn Timber. Per la seva banda, el Liverpool ha fet oficial els fitxatges del campió del món Alexis McAllister, que arriba al Brighton, i l'hongarès Szoboszlai, procedent del Leipzig després de pagar la clàusula de 70 milions d'euros.
Com se'ls gasta a Anglaterra, eh? A més, el Chelsea també, no?
Sí, el Chelsea. Sí, com bé deies, Aleix, bueno, a més, sobretot moviments en temes sortides. El porter Mendy, Koulibaly i N'Golo Kanté han deixat el club i marxen cap a Aràbia. Azpilicueta també deixarà l'equip i marxarà gratis a l'Atlètic de Madrid. I de moment, dos fitxatges oficials, els davanters Nkunku del Leipzig i Nico Jackson del Villarreal. I recordem que ha fitxat Mauricio Pochettino com a nou entrenador fins al 2025 amb una opció a una temporada més. Al City, de moment, n'hi ha hagut poques operacions. Han marxat Gundogan i en el seu lloc han fitxat Kovacic del Chelsea per 27 milions. A més, l'equip de Guardiola és molt a prop de fitxar el central de Leipzig, Guardiol, tassat en 100 milions d'euros per l'equip alemany. El United té molt a prop del fitxatge de Mason Mount del Chelsea i falta saber què passarà amb David De Gea, que acaba contracte. De fet, ja és agent lliure, que li van retirar l'oferta de renovació fa només uns dies. I a més, fitxatges destacats de la Premier són el de James Maddison, que ha marxat del Leicester i ha firmat pel Tottenham. Sandro Tonali ha fitxat pel Newcastle, procedent del Milan. Pau Torres ha deixat el Villarreal i ha firmat per l'Aston Villa d'Emery Monchi, i a més de Tielemans, que arriba gratis també a l'Aston Villa.
Com se'ls gasten, tu, allà?
Escolta, n'hi ha fair play a la Premier?
Sí, en principi hauria d'haver-hi algun fair play, però aquí...
Se'n passen pel forn.
Això anava a dir, van tots aquí, com que cobren dels diners de la televisió, com si no hi hagués demà...
Cobren molt més.
Molt més, és que...
Perquè no hi ha el Tebas allà, si no...
I si no és dels de televisió, és dels àrabs.
La Premier és el Calcio dels anys 90.
Ja fa anys que gasten sobradament diners i després amb molta diferència respecte als altres mercats i les altres grans lligues.
Sí, sí. De fet, d'aquí ve que, per exemple, el City i la Premier l'hagi investigat i la Premier va intentant investigar, però com diu el Pichi, si cobren el doble o el triple per drets de televisió i a més tenen, no, van entrant diners dels seus propietaris, perquè la majoria de clubs anglesos ja tenen propietaris que són o americans o del Pròxim Orient, no, Vilajoana?
Clar, aquí el problema que
hi ha... Els haurien d'investigar tots i no tenen temps per fer-ho.
Aquí el problema... Però,
que... Els propietaris, al final, amb una ampliació de capital, aportant calés a la seva mateixa societat, ho tenen solucionat.
Sí.
No, anava a dir això, que el problema que hi ha és que si tenen aquestes injeccions de calés, depèn com estiguin disfressades, doncs tu tens uns ingressos i després pots gastar més. Sí. Aquí el tema està en com poses alguna... o com ho limites, això, no?, d'alguna manera.
A la sèrie, Marc, hi ha hagut algun moviment destacat?
Pocs de moment, però Marcus Thuram arriba lliure de l'Inter de Milà, procedent del Borussia Mönchengladbach, i l'argentí Lucas Romero, que deixa la Lazio i firma pel Milan.
A la Bundesliga, Alemanya?
Rafael Guerreiro, que deixa el Dortmund i arriba gratis al Bayern, i el conjunt de Múnich ha fet oficial el fitxatge al central surcoreà del Nàpols, Kim Min-jae.
Molt bé, i a França, ja que hi som, a la Ligue 1.
El PSG, dos centrals, Lucas Hernández, procedent del Bayern, i lliure Skriniar de l'Inter de Milà, i que acaba contracte amb l'Inter de Milà. I tot això amb l'expectativa de Luis Enrique, que aviam quan es fa oficial el seu fitxatge pel conjunt francès.
Què et sembla, Solsona? Pocs moviments a les lligues més enllà de la Premier.
Lucas Hernández.
Sí, sí. El PSG.
Bueno, a veure si Luis Enrique al final és l'entrenador o no. Tot fa pensar que sí, no? Però No sé, potser no ho veu tan clar.
No, potser no. Bé, abans de tancar tertúlia, ja anem cap a França. Suposo que esteu pendents aquests dies. Amb el juliol s'ha de mirar el Tour i Wimbledon. És així a l'inici de juliol. Ara anirem cap a França per saber com es viuen els aldarulls i l'arribada demà del Tour, perquè les dues primeres etapes s'han fet des del País Basc, i volem saber com està França i si hi ha preocupació al Tour o no per aquesta entrada del pilot a territori francès. Però abans, compte enrere pel Mundial Femení, que també serà una de les grans cites d'aquest estiu. Marc Andrés, a més, serà un Mundial de rècord pel Barça femení.
Sí, 18 futbolistes blaugranes participaran a la cita d'Austràlia i Nova Zelanda, superant el rècord de 15 de França 2019. Seran 9 amb Espanya, entre elles les 5 catalanes, Alexia Aitana, Ona Batlle, Codina i Maria Pérez, a més de Paredes, Mariona, Salma i Cata, dues amb Anglaterra, o els Gibrons, les noruegues Hansen i Engen, i després Rolfo amb Suècia, Geisha amb Brasil, Txernogorchevich amb Suïssa, Oxoal amb Nigèria. I la gran sorpresa d'avui, Giulia Dragoni, futbolista del filial amb només 16 anys, que ha estat convocada amb Itàlia. Pel que fa a Espanya, avui s'ha tornat a concentrar a les Roces i ha donat la llista oficial de dorsals, on destaca Alexia, que torna a l'11, quan les últimes convocatòries havia jugat amb el 14, un 14 que es queda a Laia Codina, i també destaquem Maria Perda amb el 16, un dorsal que normalment duia Mapi León a la selecció espanyola. Dit això, Espanya demà farà media day i dimarts viatjarà cap a Dinamarca per jugar l'últim amistós abans del Mundial, dimecres dia 5, a les 6 de la tarda.
A vegades comentem alguns pentinats estranys de futbolistes, el de Alexia, déu-n'hi-do, eh? El d'Alexia, déu-n'hi-do. No, Marc? Home, sí. Tots els cabells roses s'han fotut.
Sí. Bé, no han trigat a arribar les comparacions amb Megan Rapinoe.
Ah,
recordem que amb el cabell rosa...
Més curt, per això el portava.
Va ser campiona del món i màxima golejadora i millor jugadora del Mundial.
Oh, és bona aquesta. Potser ho ha fet per això, no?
Qui ho sap?
Qui lo sap? Qui lo sap?
Home, potser demà al Media Day tenim respostes.
Què dius?
I pogués, qui tingués cabell i pogués.
Fes alguna decoloració, eh? Fes alguna decoloració.
Ara quan vingui Arda Güler, pots acompanyar-lo a Turquia un dia, mira, Joana.
Ai. Amics, 20 minuts i la una. Ho hem de deixar aquí, que m'agradaria parlar una mica dels aldarulls de França i del Tour. Escolteu, com que diumenge que ve fem un programa especial per tancar aquesta temporada radiofònica, i us donaré festa. Així que moltes gràcies per aquesta temporada, per aquests diumenges, Xavi Vilajoana, Àngel Pichalonso i Dani Solsona. Ha estat un plaer, espero que us hagueu passat bé i que passeu un bon estiu.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
La veritat.
Molt bé, ningú vol dir
com
res.
Com sempre, ha estat un plaer.
No. No, donar-te l'enhorabona. Ah, no. Donar-te l'enhorabona.
Tu treballant.
Donar-te l'enhorabona per les audiències de...
Per l'Ondas. Aviam si arriba a l'Ondas, això és veritat. Escolta'm, el diumenge és la tertúlia més escoltada. Dels diumenges és la tertúlia més escoltada, aquesta.
Sí,
t'ho dic de veritat, eh? Sí. És així, és la tertúlia dels diumenges. Solsona. Va, una abraçada. Bon estiu a tots. Adéu, adéu.
Adéu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
El tema protagonista d'aquesta setmana és Lady in Red, una balada dels 80 que va triomfar arreu del món. Coneixeu la història d'aquesta cançó de Chris de Burgh? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. RAC 1.
sortiràs amb Aleix Parisser.
3:15. Parlem de ciclisme. Aquest dilluns el Tour arribarà a França, com dèiem. Ja sabeu que les dues primeres etapes s'han fet al País Basc i demà arriben ja els ciclistes a territori francès. Oriol Jové, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
França, que està vivint una onada de protestes amb centenars de detinguts i d'agents de policia ferits.
Sí, porta 5 nits. Aquesta serà la sisena de protestes violentes en contra de la brutalitat policial després de l'assassinat d'un jove de 17 anys per saltar-se un control. Un fet que ha donat pas a una escalada de detenció i que ha deixat imatges molt preocupants els últims dies i en diferents punts del país, amb saquejos a comerços, incendis de vehicles i també de mobiliari urbà. El perfil dels manifestants, ho hem anat comentant a RAC1 durant el cap de setmana amb els serveis informatius, és el de joves immigrants de tercera i quarta generació que senten que la societat els exclou, que se senten exclosos socialment. Hi ha preocupació perquè això afecti a partir de demà el desenvolupament normal del Tour de França? Doncs la màxima autoritat del ciclisme internacional ha dit que sí. En paraules del president de la Unió Ciclista Internacional, David Lapartien, han admès que estan preocupats i que, tot i que ara mateix no pateixen perquè la cursa s'hagi de suspendre, entenent que hi ha una amenaça real i que l'organització del propi Tour està en contacte permanent amb les autoritats franceses per seguir de ben a prop la situació. Lapartien, en tot cas, ha volgut apel·lar al moment d'unitat nacional que suposa cada any el Tour de França i creu que l'arribada dels ciclistes contribuirà a calmar els ànims arreu del país.
Avui estem ja en la sisena nit de protestes, ho han anat explicant els companys dels serveis informatius, amb més de 1.000 detinguts acumulats ja en aquestes 6 nits. Volem saber com està, primer, la situació a França. Com dèiem, a poques hores que hi arribi el Tour, un dels esdeveniments esportius més importants, evidentment, del calendari francès. Connectem un moment amb la corresponsal de RAC1 a París, que és la Laia Forés. Hola, Laia.
Què tal? Bona nit. Doncs ningú no ho ha admès públicament, però és evident que els aldarulls que s'estan produint des de dimarts generen certa inquietud. És difícil que puguin afectar el Tour, però no impossible a hores d'ara. Jo diria que és una incògnita. És cert que el Tour és de dia i els aldarulls acostumen a ser de nit i, per tant, no m'imagino la imatge d'uns manifestants tallant una carretera i creant problemes a la carrera en si. Però el Tour, això sí, ha de passar per ciutats on hi ha hagut aldarulls. Demà arriba a Baiona i a finals de setmana arriba la primera gran ciutat, a Bordeus, i en les dues s'han produït actes violents, sobretot en aquesta última, a Bordeus. Com sabeu, el Tour mou una caravana enorme de vehicles i camions que durant la nit estan aparcats i els violents han cremat des de l'inici de la revolta més de 1.000 cotxes. Per tant, si els aldarulls s'allarguen, existeix un hipotètic perill, diguéssim, que afectin d'una manera o una altra el Tour. La bona notícia és que sembla que la onada de violència a França està començant a baixar d'intensitat en la nit d'aquest dissabte diumenge. Ja s'ha notat el descens dels incidents greus i veurem si es confirma aquesta tendència a la baixa aquesta propera nit.
Tant de bo, tant de bo. Gràcies, Laia. Des de París, aquesta és l'última hora, aquesta és la situació a França, amb menys de 24 hores perquè hi arribi el Tour. Ara mateix, però, l'epicentre de la cursa, de la ronda francesa, és el País Basc, a Sant Sebastià, on s'ha acabat l'etapa d'avui, la segona, i allà amb els ciclistes, seguint el Tour, hi tenim el company Robert Mercè. Hola, Robert, bona nit.
Què tal, Aleix? Molt bona nit.
Bona nit. Com estan els ànims per aquí, amb tot el que expliquem i amb tot el que ens arriba des de França?
Doncs mira, et podria dir que hi ha una calma tensa i certa expectació per aquesta tercera etapa que demà, com bé deia, us surt de Morevieta a Etxano, encara a Biscaia i finalitza a Baiona, ja a França, amb 187 quilòmetres de recorregut i una anècdota molt concreta. Aquest matí a Vitòria li he demanat amb un micròfon a la mà al director del Tour de França, Christian Prudhomme, si podia parlar amb ell un moment. M'ha dit inicialment que no. Quan li he dit que era per parlar de la retirada de l'Enric Mas a l'etapa d'ahir, no m'ha posat cap problema. Imagineu, per tant, el tema que volia evitar. I afegint el que deia la Laia del tema del muntatge i de la caravana que mou el Tour de França, també les hores de muntatge que es necessita per tota la infraestructura del Tour de França, que són moltes per muntar tant la sortida com l'arribada. Per tant, si passa alguna cosa aquesta nit, ho sabrem doncs, a primera hora del dematí.
Per tant, sí que hi ha certa preocupació, no?, per tot el moviment necessari perquè arribin els ciclistes a bon port. A veure si no passa res demà. Demà, evidentment, estarem pendents. Avui, però, has viscut la segona etapa en directe. Com ha anat aquesta segona etapa en final a Sant Sebastià?
Doncs ha estat la jornada més llarga d'aquest Tour de França, entre Vitoria i Sant Sebastià, amb quasi 209 quilòmetres. L'etapa s'ha revolucionat a Jaizkibel, el darrer port del dia, on el pilot ha absorbit el darrer supervivent de l'escapada, Nelson Powles. S'han pres les mides, els dos favorits a la general, al tram final del mític port de la clàssica de Sant Sebastià. Tadej Pogacar, doble guanyador del Tour, i Jonas Vingegaard, el guanyador de l'any passat, amb un Pogacar que ha coronat primer Jaizkibel, ha sumat la bonificació i s'ha volgut llançar a la baixada per buscar la victòria d'etapa, però Vingegaard, aferrat a l'eslové, avui no tenia ganes de gres caleix i ha deixat fer a Pogacar, el gran animador d'avui, fins que els ha atrapat el grup. El ciclista basc, Pello Bilbao, que té una gran habilitat en els descensos, s'ha vist amb tota la intenció davant i ha intentat buscar la victòria d'etapa que finalment no ha arribat per dedicar-li a Gino Mader, el seu company d'equip, que va morir a la volta a Suïssa. El més llest de la classe avui per guanyar l'etapa ha estat el ciclista francès Victor Lafay, que ha sorprès els favorits amb un atac al darrer quilòmetre i ha guanyat a Sant Sebastià. Vingegaard és ara mateix doncs, un dels favorits, com dèiem. A la general, Adam Yates és el líder. Segon, Tadej Pogacar, empatat amb Simon Yates. I Vingegaard, sisè, Mikel Landa i Carlos Rodríguez tanquen el top 10. Sentim a Pello Bilbao en el seu intent per guanyar a casa, on nota i molt la pressió.
Hombre, al final, cuando viene un Tour de Francia a tu casa, cuando tienes el público ya esperando la carrera durante tanto tiempo y sientes las ganas que tiene la gente y encima pues te dan como uno de los favoritos como para poder hacer algo, pues sí, se siente esa presión, esas ganas de querer hacer algo, ¿no? Y bueno, más si cabe con lo que pasó con Gino, pues todavía tenemos muchas emociones dentro, ¿no? Todo lo que hemos vivido y no tenía nada más que en la cabeza que intentarlo de todos los medios y bueno, en casa no va a poder ser, pero creo que con estas piernas las ocasiones llegarán.
Pel que fa a David de la Cruz, el ciclista català de Sabadell, l'hem vist com arribava a Sant Sebastià amb la part dreta del seu cos afectada per una caiguda. Ha perdut 18 minuts a l'arribada i aquesta és la conversa que podia mantenir amb ell.
David, també s'arriba aquí a la línia de meta de Sant Sebastià amb una caiguda. Què ha passat? On ha estat?
Bueno, res, abans del darrer port tornava d'una avaria mecànica on havia punxat a la roda al davant i res, no sé què ha passat i en una rotonda doncs m'ha marxat a la bicicleta i he fet un bon cop. Una llàstima perquè no m'agrada caure i la veritat és que bueno, també perdre tant de temps doncs la veritat és que bueno, que és una sensació molt, molt dura de pair, però bueno, a veure si demà m'aixeco amb millor ànim.
Xapa i pintura, aquesta part dreta del teu cos?
Bueno, sí, porto un bon cop al genoll, però bueno, penso que no deixi gran cosa. Porto tres Tours de França, en tots tres he caigut, i la veritat és una cursa que m'agrada molt, però ostres, començar ja amb caigudes doncs no és una cosa gens agradable.
Dos dies de Tour de França aquí al País Basc, amb una afició que s'ha volcat a les carreteres com era d'esperar, et dona temps d'assaborir alguna cosa de com s'ha volcat aquesta afició aquí?
Bueno, per suposat agraeixes, no?, veure tanta gent allà donant suport al ciclisme i al Tour de França. Sí que és cert que quan estàs allà ficat en carrera doncs és molt difícil doncs una miqueta assimilar o veure tota la gent que hi ha, però bueno, la veritat és que s'agraeix sentir l'escalfor i el caliu de la gent.
Arribarà la victòria 34 de Cavendish en aquest Tour de França?
Esperem que sí, esperem que arribi una d'ell, la primera meva del Tour.
Una abraçada.
Vinga, merci.
No tenia moltes ganes de parlar, però li has arrencat unes quantes paraules al sabadellenc David de la Cruz avui amb aquesta mala sort, no? Ja en van tenir ahir Enric Mas i Richard Carapaz, avui també David de la Cruz. I a més, he llegit, Robert, que han tirat xinxetes a la carretera, que han punxat molts ciclistes. Això és lamentable, no? Els aficionats que facin això o els burros que facin això.
Sí, ha estat en el tram final a Oiarzun, arribant ja a Sant Sebastià. S'ha queixat fortament a Cofidis. De fet, tots els ciclistes de l'equip, menys els que ha guanyat, el francès Victor Lafay, han arribat amb xinxetes clavades als seus tubulars i ha provocat doncs, l'enuig dels diferents ciclistes i equips que han traslladat doncs, aquest malestar. A vegades ha passat aquest tipus d'acció i avui aquí, malauradament, doncs, s'ha repetit.
petit. Doncs bé, com a mínim, la FAI de l'equip Cofidis ha pogut celebrar la victòria en aquesta mala sort que ha tingut també tot l'equip amb això de les xinxetes. Bé, que gaudeixin del ciclisme, que les imatges han estat brutals al País Basc amb tota l'afició, i tant de bo la seguim, veient demà a partir de l'entrada a territori francès i que no hi hagi cap incident. Ho anem seguint. Robert, moltes gràcies.
Que vagi bé, una abraçada, bona nit.
Abans de tancar el Tudiràs, una mica de Fórmula 1 i de tennis, que demà arrenca el tercer Gran Slam de la temporada, Wimbledon, al All England Club de Londres. Primer la Fórmula 1 amb un Gran Premi d'Àustria molt mogut. Álvaro de Maula, bona nit.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Un Gran Premi que deixa un nom per sobre de la resta i també certes polèmiques, però el nom és el de sempre, el de Max Verstappen.
Cap de setmana immillorable per Max Verstappen a casa de Red Bull, al Red Bull Ring. L'holandès s'ha mostrat intractable. Divendres va ser el més ràpid dels lliures i es va emportar la pole a la classificació. Ahir dissabte es va imposar la classificació de l'esprint i a l'esprint, i avui diumenge s'ha emportat el Gran Premi, setena victòria de la temporada, cinquena consecutiva, a número 42 a la Fórmula 1, el que li permet desempatar amb les 41 d'Ayrton Senna. La superioritat de Verstappen ha estat tal que dues voltes del final s'ha aturat als boxes, ha posat el pneumàtic tou i s'ha emportat al punt extra de la volta ràpida, ampliant el seu avantatge al capdavant del campionat fins a 81 punts sobre el seu company d'equip, Checo Pérez, que ha estat tercer després d'una gran remuntada des de la quinzena plaça. Entre els dos Red Bull, segona plaça per Charles Leclerc, Ferrari ha intentat aprofitar un safety car virtual que hi ha hagut per sorprendre Verstappen amb l'estratègia, però el ritme de l'holandès era avui superior, l'escuderia s'ha hagut de conformar amb la segona posició, el millor resultat del que portem de temporada. Fora del podi, Carlos Sainz ha creuat la meta en la quarta posició, després d'una bona batalla amb Checo Pérez, el de Ferrari, però no ha acabat massa satisfet amb l'estratègia del seu equip, que l'ha fet aturar-se a boxes la mateixa volta que Leclerc.
Habrá que analizarlo, a ver qué se podría haber hecho diferente, pero claramente ahora mismo no estoy contento por cómo ha sucedido todo, ¿no? Al final, cuando te ves con tanto ritmo, ves que también estás jugando en equipo y luego te pasa eso, te quedas con una sensación muy, muy amarga.
Declaracions de Sainz a DAZN abans de rebre una penalització de 10 segons per haver superat els límits de la pista, una penalització que l'ha fet caure a la sisena posició final. Norris, que havia creuat la meta cinquè, ha estat finalment quart, mentre que Fernando Alonso, que havia creuat la meta sisè, ha acabat en la cinquena posició després que el seu equip, Aston Martin, hagi demanat que revisessin totes les infraccions relacionades amb els límits de la pista, el que ha provocat la sanció de Sainz i la d'altres corredors com Hamilton o Gasly. L'asturià ha reconegut que esperava una mica més.
Bueno, siempre esperas un poco más, ¿no? Y sobre todo con la racha que teníamos este año de podios, pues ir un poco más rápido, siempre tienes esa esperanza en carrera, pero la verdad es que no fuimos demasiado bien en todo el fin de semana y en carrera mantuvimos un poco nuestro ritmo, un poco por debajo de las últimas carreras, y tenemos que entender por qué para no venir el año que viene y volver a ir lentos.
El proper Gran Premi diumenge que ve a Silverstone, a la Fórmula 1 encara li queden tres curses, Gran Bretanya, Hongria i Bèlgica, abans de marxar de vacances al mes d'agost.
Ja ens les explicaràs, doncs, a veure com va la pròxima. Gràcies, Álvaro.
Gràcies, Àlex, que vagi bé.
Adéu,
bona nit.
Bona nit, bona nit. Per cert, parlant de motor, Àlex Palou, el pilot català, ha guanyat avui a la IndyCar un altre cop a Mid-Ohio, 4 victòries en les últimes 5 curses de la IndyCar. Continua el líder de la General i, a més, avui a Mid-Ohio, amb aquesta victòria, ha ampliat la distància amb els seus perseguidors en aquesta IndyCar, com són Marcus Ericsson, que ha abandonat, i Joseph Newgarden, que ha acabat 15è. Felicitats, doncs, a l'Àlex Palou. I aquest dilluns arrenca el Gran Slam de Wimbledon, el tercer de la temporada, que es jugarà fins al 16 de juliol. D'entrada, Marina, es parla de dos grans favorits.
Exacte, el primer gran nom és el de Novak Djokovic, el gran favorit, i qui apunta a ser el principal rival del serbi és Carlos Alcaraz. Els dos van per costats diferents del quadre i únicament es podrien veure les cares en una hipotètica final. Anem per parts. Per una banda, Alcaraz, que és l'actual número 1 del rànquing ATP, arriba a Wimbledon després de guanyar el torneig de Queens fa una setmana. Des d'aleshores, arrossegava unes molèsties a l'abductor de la cama dreta, però en la prèvia d'aquest gran slam el Murcia ha explicat que es troba en un bon estat físic i amb bones sensacions.
De moment la pierna va muy bien, hemos trabajado muy bien durante esta semana, la hemos estado cuidando, obviamente no era una gran molestia, pero siempre hay que cuidar bien el cuerpo y de momento pues estamos a tope y sintiéndonos muy bien físicamente.
Carlos Alcaraz debutarà dimarts 4 de juliol davant el francès Chardy i buscarà aconseguir el seu segon gran slam després de guanyar l'any passat l'Open dels Estats Units. Per altra banda, Djokovic, número 2 de la rànquing ATP, ve de proclamar-se campió en les darreres 4 edicions. Dilluns s'estrenarà jugant, no sé, aquest dilluns, avui, partit de primera ronda contra l'argentí Pedro Cachín. I pot fer història, Aleix, perquè a Wimbledon Djokovic podria guanyar el seu 24è gran slam i empatar amb Margaret Court com el tenista, dona o home, amb més gran slams. A més, podria igualar Roger Federer com el tenista que més vegades, 8, ha guanyat Wimbledon. Qui no podrà disputar però aquest torneig és Nick Kyrgios, finalista l'any passat que es va perdre davant Djokovic. Fa una estona hem sabut que l'australià serà baixa a causa d'una ruptura o un lligament del canell dret, per tant, més males notícies per Kyrgios, que gairebé no ha pogut disputar cap partit oficial des d'octubre de l'any passat a causa d'una lesió al genoll.
Doncs baixa d'última hora, eh? Nick Kyrgios, com diu la Marina, l'any passat a semifinals es carrega Rafa Nadal va acabar amb molèsties, i a la final Kyrgios va acabar perdent amb Djokovic, que ha guanyat els 4 últims Wimbledons, eh? Com explica la Marina, podria aconseguir el 5è i arribar a un total de 8. I del quadre femení, que hem de destacar en aquesta prèvia de Wimbledon?
Doncs hi ha bones notícies, perquè la catalana Paula Badosa arriba ja recuperada de la fractura d'una vèrtebra que no l'ha permès disputar cap torneig des del de Roma el passat mes de maig. Badosa debutarà aquest dimarts 4 de juliol contra l'estatunidenca Alison Risk, qui finalment també arriba en bones condicions, és la número 1 del món, Iga Świątek, que es va haver de retirar fa pocs dies de les semifinals del torneig de Bad Homburg d'Alemanya per un problema estomacal, però la polonesa podrà jugarà el seu primer partit de Wimbledon 2023 aquest dilluns 3 de juliol contra la xinesa Zhu Lin.
Sort a tots i a totes, seguirem evidentment aquest torneig al All England Club de tennis, tots vestits de blanc i jugant sobre la gespa de Wimbledon. I ho rematarem amb les portades. Marina, què trobarem aquest dilluns a la premsa?
A Mundo Deportivo obren amb Golden Boys, fent referència a la selecció espanyola sub-19 de bàsquet, que s'ha proclamat campiona del món. A l'esport, en canvi, tiren per cuenta atrás por Arda Güler, del qual hem parlat molt avui, el tu diràs. A l'esportiu obren amb una entrevista a Jonathan Giraldez, entrenador del Barça femení, amb un titular que diu "Estem en un moment únic". I Marc i As destaquen també aquesta victòria, aquest campionat del món de la selecció espanyola sub-19. Marc diu "El mundo es suyo" i l'As diu "Los chicos de".
Molt bé, gràcies Marina, bona nit.
Bona nit.
A descansar. Gràcies també al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Avui ens dirà adéu per rematar aquesta setmana que hem tingut de nens i nenes de les colònies d'estiu de RAC1, l'Aran Riera.
Demà, més ràdio esportiva.
Sí senyor, Aran, demà més ràdio esportiva. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 2 minuts de la una. La Generalitat i el govern espanyol desencallen la construcció de la B40 entre Sabadell i Terrassa. Els dos governs han anunciat que aquesta setmana signaran el conveni que permetrà tirar endavant la carretera. Recordem que era una de les condicions del PSC per aprovar els pressupostos a Esquerra. La Ronda Nord es pagarà amb diners de l'Estat i, per tant, no es restarà de la partida que rep Catalunya per infraestructures. A banda, el govern espanyol es compromet a transferir 914 milions d'euros que serviran per fer actuacions al Maresme, a la N260, les connexions entre l'AP7 i l'AP2 i en intercanviadors ferroviaris. Són uns diners que els republicans ja havien pactat amb el PSOE. Mentrestant, a França estem pendents una nit més dels possibles aldarulls que hi pugui haver arran de la mort de trets la setmana passada d'un jove de 17 anys a mans de la policia. El govern francès manté aquesta nit el dispositiu de 45.000 policies i gendarmes que ja porta desplegant des de fa dies pels forts disturbis que ja està havent als carrers. De moment, però, la situació sembla estar més calmada i ara per ara no hi ha constància encara de cap incident greu. En qualsevol cas, aquest dilluns els ajuntaments d'arreu de França han convocat una mobilització per protestar contra els atacs a càrrecs electes. Això després que aquesta matinada passada diverses persones estavellessin dos cotxes contra la casa de l'alcalde de l'Ele Ros, calant-hi foc i ferint els seus familiars. La fiscalia ho investiga com un intent d'homicidi. Més coses. Pedro Sánchez planteja revisar el marc fiscal de la Unió Europea per gravar les grans fortunes i les multinacionals. El president espanyol ho ha dit des de Madrid, on s'ha reunit amb el president del Consell Europeu, Charles Michel.
Quisiera trabajar para lograr una mayor justicia social, también económica en Europa, desarrollar aquellos expedientes que permitan establecer una fiscalidad más justa en las grandes fortunas, las multinacionales también, que paguen impuestos como el resto de los ciudadanos y de las empresas.
Tot plegat després que Espanya hagi assumit aquest cap de setmana la presidència rotatòria de la Unió Europea. Aquest dilluns, Sánchez es trobarà a la Moncloa amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. En successos, els Mossos han detingut un home per presumptament haver matat una dona de 47 anys a l'hotel Magnolia de Salou. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, el cadàver de la víctima l'han trobat al passadís i semblaria que hauria mort estrangulada. El presumpte assassí estava sagnant per un tall al canell i l'han hagut de traslladar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Un funàmbul ha travessat aquest vespre el Passeig de Gràcia sobre una corda de 7 a 70 metres d'altura. Nathan Paulin, considerat el millor funàmbul del món, ha recorregut 350 metres en menys de 40 minuts. Ha sortit de l'edifici de Telefònica de Plaça Catalunya i ha caminat anada i tornada fins a l'edifici general i de la Gran Via de les Corts, és a dir, ha creuat per l'aire Plaça Catalunya, s'ha enfilat un parell de xamfrans per Passeig de Gràcia fins a la Gran Via i ha tornat enrere. Tot plegat era una proposta artística de Richard Oramdane, que ha programat el Festival Grec. I un últim apunt, perquè aquest dilluns es faran a Barcelona els primers càstings de la propera edició d'Operación Triunfo. Es faran a Fira Barcelona i s'espera que hi passin centenars o milers de persones que intentaran entrar al talent show musical, que ara s'emetrà a Amazon Prime Video. Per participar-hi només cal tenir més de 18 anys i la directora del jurat serà Noemi Galera. I ara els esports amb Marc Morales.
La selecció espanyola de bàsquet sub-19 s'ha proclamat campiona del món de bàsquet 24 anys després davant França a la pròrroga amb protagonisme català amb l'entrenador Dani Miret i els jugadors Jordi Rodríguez, Isaac Nogués i Rafa Villar. En tenis, aquest dilluns comença el gran slam de Wimbledon amb la baixa de Nick Kyrgios d'última hora per una lesió al canell. Carlos Alcaraz arriba com a número 1 del món i el gran favorit Novak Djokovic com a cap de sèrie número 2. La selecció espanyola de futbol s'ha classificat automàticament pels Jocs Olímpics de París 2024, després de la victòria d'Anglaterra, sub-21, als quarts de final de l'Europeu. Espanya es veurà les cares a les semifinals amb Ucraïna, que ha guanyat a França als quarts. En el Tour de França continua líder Adam Yates amb 6 segons d'avantatge sobre Pogacar i aquest dilluns es disputa la tercera etapa entre Morevieta i Bayona abans d'arribar a terres franceses. En Fórmula 1, Carlos Sainz ha caigut de la quarta a la sisena posició i Fernando Alonso ha pujat fins a la cinquena a la classificació del Gran Premi d'Àustria després d'una revisió de la FIA que ha reclamat Aston Martin pels límits de pista al Gran Premi d'Àustria.
El trànsit a aquesta hora hi continua havent retencions importants. A l'AP7 són 15 quilòmetres de cua en direcció Barcelona, en trams de Sant Celoni, Cardedeu, Subirats i Vilafranca del Penedès. A banda, també hi ha 4 quilòmetres de cues al nus de la Trinitat i més retencions a la C31 i a la C65 a Santa Cristina d'Aro i a la C32 entre Cabrera de Mar i Mataró. I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a refrescar a l'interior i al Pirineu, però a la costa es mantindrà l'ambient suau o fins i tot un punxa fogós, especialment a les grans ciutats. La setmana arrencarà tranquil·la i amb domini del sol a tot el país, però a la tarda descarregaran ruixats i tempestes de més entitat entre el Pirineu, la Catalunya central i les comarques interiors de Girona, sobretot entre el Ripollès, la Cerdanya, el Berguedà, el Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Tot plegat amb una calor intensa, de nou al centre del dia, moltes màximes entre els 27 i els 32 graus. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu aquesta hora que és per nosaltres entre plàcida i intempestiva, plàcida per tota aquella gent que tot just estan començant a despertar i pensen, mira, encara tenim per davant tot un diumenge amb la quantitat de coses que es poden construir, i intempestiva per aquells que de fet estan fent tot just el contrari, que és tornar cap a casa després d'una llarga o curta nit, depèn de com, de quina hora hagi començat, d'oci o de diversió o fins i tot de feina. És aquella hora que ens agrada desplaçar-nos en un raconet que li tenim molt de carinyo, molt d'apreci, que és un carrer, un cul-de-sac, un dels pocs carrers empedrats encara que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense unes pretensions arquitectòniques gaire especials, però que amaga al seu interior una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i continua immaculat, tot i que ja s'està acostant el descans de l'estiu, però continua, en fi, presentant aquest aspecte en alguns moments de l'any lúgubre i en d'altres més lluminós com el d'avui. Què tal, Albert Beorlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs? Com
bé, bé. Home, sí. Mira, precisament això que deia ara de l'aspecte lúgubre, és veritat que depèn de l'època de l'any, hi ha una certa boirina per aquí davant, i, i la nit encara, no? I ara, però ara, aquesta època de l'any, que ja és el primer diumenge del juliol, noi, això és una altra cosa, no? I mira que havíem dit, allò que fa dos dies estàvem dient que entràvem al túnel, noi, però ja estem,
doncs mira,
ja estem allà, eh?
Sí, perquè a més fixa't que en aquesta hora del dia, clar, som a quarts de vuit del matí ara, fixa't que aquesta hora la llum d'aquesta del sol passa per aquí,
sí.
Llavors il·lumina tènuament, diguem-ne, la porta,
sí,
i crea una sensació greu irreal i greu màgica, no?
Sí,
i això, bé, és un dels encants que té aquesta ubicació tan especial del Basar de les Sorpreses. Escolta, ara que estem amb això, volia preguntar-te una cosa. Crec que va ser la setmana passada o l'altra, em vas estar comentant la història de quan portaves el teu nom a l'escola, que et trobaves amb un senyor que es comprava la seva part del carrer,
cert.
I que, malauradament, fa un temps et vas trobar amb el seu fill, i amb la breu conversa que vau tenir vas arribar a la, arribar a la conclusió, evidentment, que aquest senyor ja havia traspassat, i clar, no sé exactament si llavors es vas parlar amb ell o si heu tornat a contactar, o com va anar tot plegat?
Bueno, recordo tot aquella gent que no ho sentís, que és veritat que hi ha una persona que jo crec que, com ens passa a tots, no?, que forma part del mobiliari urbà del nostre espai natural, que ens movem per la ciutat amb coses rutinàries, no? Com és, en el meu cas, portar els fills a l'escola. I és un senyor que durant anys me l'he trobat cada dia a la mateixa hora escombrant el tros de carrer i que ens saludàvem cada dia, no? I però te n'adones, quan passen circumstàncies d'aquesta i aquesta persona desapareix i mor, que no en sabia res, no? No sabia ni el nom, no sabia quina edat tenia, no sabia si tenia fills o no, i efectivament em vaig trobar el seu fill fent exactament el mateix, que és escombrant el tros de carrer, no? I em va dir, mira, jo he heretat, ara sóc jo com va ser abans el meu avi, no? I ens vam tornar a trobar fa molt poc, i el vaig saludar, vaig poder tenir una conversa un palet més llarga, i em va explicar qui era el seu pare, efectivament, i em va dir que sí, que es deia Joan Aguilera Artigas, i que vivia, doncs bé, en aquell edifici des de feia moltíssims anys, i que, de fet, em va reconèixer, diu, jo estic convençut que, de fet, com que et coneixia de la ràdio, i que li agradava molt això de veure la gent passar a primera hora del matí, jo crec que sortia a escombrar aquella hora per coincidir amb tots vosaltres, no? Amb la gent que anava a portar els nens a l'escola, perquè també és més entretingut, no? D'alguna manera fer-se veure, i l'altra veure com vibra també el carrer en determinada hora. Perquè és molt curiós això, eh? En un carrer que pot ser molt tranquil, molt plàcid, clar, hi ha un moment àlgid del dia, que és quan arriba tota la canalla, quan arriben tots els pares, allà es fa una comunió molt gran, i de cop allò es desfà, no? I durant hores torna a ser tot tranquil fins que torna a venir l'hora de la recollida, no? Hi ha aquests petits espatecs que es produeixen en els carrers, no?, quan hi ha circumstàncies concretes. Però bé, em va fer il·lusió poder saludar de nou el seu fill, i em va agradar molt dir-li que, vaja, que sí, que havia estat un impacte també per mi, per aquestes coses que crec que són també molt urbanes, lamentablement, no?, que són les del fenomen de fer la mateixa repetició, la rutina diària, amb una sèrie de gent que t'acompanya, perquè tothom fa exactament el mateix la mateixa hora del dia, però que no hi mantens, més enllà d'un vincle, d'una mirada i d'un somriure diari, una emoció de cap altre tipus, no? No us coneixeu, no sabeu les històries que amaguen al darrere de la porta de casa seva, no? Però que d'alguna manera donen caràcter a un barri i donen caràcter a un espai concret i a la vida de les persones.
I és una llàstima, perquè jo, per exemple, que treballo en un poble petit com és Mata de Pere, ostres, el gratificant que acostuma a ser quan surts i quan el recorregut que fas, diguem-ne, per algun punt del poble, et vas trobant gent, i només és el fet de saludar, eh?
Sí.
Adéu, com va? Bon dia! Ostres, es crea una complicitat i acabes dient, ostres, mira, en 5 minuts he saludat a 3, a 4, a mitja dotzena de persones.
Sí.
I això és quelcom que les grans ciutats, malauradament, s'està perdent molt, eh? Si no, que s'ha perdut el tot ja, eh?
Sí, jo imagino que hi ha ciutats i hi ha barris molt diversos, no? Però és cert que, i a més amb la tendència actual en què tothom viu en el seu petit món, no? Cada vegada és més difícil que es creïn aquests sentiments comunitaris, no? I hauríem de combatre-ho, sincerament, perquè
ja no és
només la sensació de pertinença a un espai i a una comunitat, sinó també, gairebé et diria, com a símptomes de protecció, de seguretat, de, no? Que tothom es conegui més o menys amb tothom, implica implica moltes coses més que això, no? Sí. A nivell d'ajuda, fins i tot. Però bé, des d'aquí una salutació a tota la família d'en Joan Aguilera i en fi, que jo el trobo a faltar cada dia que porto que he portat les criatures a l'escola en les últimes setmanes. Bé, anem a llegir cartes o no, Beorlegui?
Sí, tenim cartes, sí, perquè anem ja una mica tard. Mira, la primera carta que ens arriba des de Lleida, són cartes ja, per tant, de mes de maig, eh? La primera ens arriba, bé, doncs, a la persona que ho va començar tot, i em sembla que és la persona que més vegades ens ha escrit, que és Joan B. Hernández, sí. Des de Lleida, ens envia un sobre amb diverses postals de la Vall d'Aran, de Tarragona, de Lleida, de la Costa Brava, i també dins una cartolina amb una fotografia d'un espai que podria resultar molt familiar per a aquells que estan buscant la veritable i certa ubicació del Basar de les Sorpreses, podria ser una fotografia que s'acostés a això i podem dir el següent. Lleida, 25 de març del 2023, benvolgut senyor Beorlegui, la situació del Basar només ha estat un assolida en mitges, plena de misteri. El podem llocar en ciutat o vila, a trenc d'onades o a vall o vaga.